Alba Vergés, consellera de Salut, bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per atendre la trucada del suplement. A veure, primera pregunta. El 70% dels catalans estaran vacunats aquest mes de juliol, com diu la Comissió Europea, a escala de tot el continent?
Bé, doncs sí, compleixen els compromisos, ja, perquè al final l'estratègia de la compra de vacunes ha vingut de la mà de la Comissió Europea, que per tant, a través dels estats, si ells compleixen els compromisos i a nosaltres ens arriben les vacunes, hi podrem arribar, però els han de complir, evidentment. Si més no, estarem avançant, eh? Ara ho sentíeu que ho comentàveu, i realment, si no estiguéssim al 70 perquè no hi arriben tantes vacunes com ells es comprometen, doncs ens hi acostarem.
Però tindrem immunitat de grup a finals d'estiu, com va apuntar també Pedro Sánchez?
A finals d'estiu, això sí que crec que aquest compromís i aquesta estratègia l'acabaran complint, i el mes de juliol pot ser un mes intens en arribar de vacunes, i nosaltres el que hem de fer és la nostra obligació, que és estar preparats per posar-les. I ens hem preparat, tenim tot el país a punt, des de l'atenció primària, en els mateixos centres d'atenció primària, dels mateixos equips que han anat trucant en aquesta gent més gran, els pares, no?, que diem, i ara ja quan comencem a la gent més jove utilitzant espais més massius, perquè hi haurà més dosis i perquè les persones a les que ens adrecem doncs tenen més possibilitat d'adreçar-se a través dels missatges que rebin, apuntar-se a la cita en aquests punts intermitjos i punts grans que tindrem també en diferents llocs del país.
Mm-hmm. Som a les portes a Catalunya del 25% de vacunats. Fa un mes amb prou feina superàvem el 10%. Quantes vacunes rebrà Catalunya aquest mes de maig, que avui encetem?
Doncs aquest mes de maig esperem rebre'n gairebé el doble de les que hem pogut anar rebent doncs en aquest últim mes, en aquestes últimes setmanes. Però veurem, eh? És a dir, així com tenim una certa estabilitat en les vacunes de Pfizer, no és així en les altres. Ahir vam rebre vacunes d'AstraZeneca en un bon nombre, 250.000, però no tenim ni idea de si la setmana que ve en rebrem 0, o en rebrem 10.000, o en rebrem 100.000. Per tant, anem una mica a cegues, no ens donen la informació fins a última hora, i les de Janssen i Moderna han anat molt en comptagotes de moment. Sí que diuen que anem de rebre moltes més, però de moment ho posem en quarantena. El que tenim més estable són les de Pfizer, això sí.
Són els que compleixen més els terminis?
I són els que sabem que cada setmana del mes de maig en rebríem 270.000 si no passa res extraordinari de cap aturada per algun motiu de fabricació o el que sigui.
Mm-hmm. Pot ser que aquest mes de maig, per exemple, a Catalunya, amb aquestes xifres que estem barrejant, rebi 2 milions de vacunes, per exemple?
Jo no em posaria tant amb les xifres, però sí que em posaria amb el que hem pogut calcular nosaltres, no? És a dir, nosaltres hem volgut guanyar aquesta setmana amb un motiu molt clar, molt, que és realment donar aquest temps a la vacunació i a poder arribar a un percentatge de persones immunitzades de més de 60 anys, que sigui molt alt, doncs que faci que ens canviï el panorama també assistencial, i hem pogut calcular l'afectació en la mortalitat, en els ingressos dels hospitals, en els ingressos de les UCIs, i també de retruc en la transmissió. I això és el que ens interessa. Això vol dir que ja ho hem fet tot? No, perquè estic parlant de la gent de més de 60, però sí que és una avançada claríssima amb aquest percentatge per continuar amb les franges d'edat, doncs més avall, a la franja de 50-59 també és molt interessant. També tenim amb preocupació força gent a la UCI d'aquesta franja d'edat, i anar fent així fins la gent jove, que l'haurem de cridar doncs adreçant-nos a la gent jove, no? Amb tot l'ànim, amb una campanya perquè la gent jove també es vacuni, malgrat el risc que perceben, potser no és el mateix.
En tenim moltes ganes, els joves en tenim moltes ganes també de poder-nos vacunar.
I ja que parlem
de franges d'edat, i que de moment no hem passat dels 60 cap avall, quan es començarà a vacunar la gent dels 50 als 59? Pot passar aquest mes de maig ja, això?
Sí, aquest mes de maig segur que ja comencem aquesta franja, perquè tindrem un percentatge, nosaltres vam calcular a partir del 9 de maig, tindríem una franja coberta de 60-69 i 70-79 de més del 80%, que això vol dir que ja les vas acabant mica en mica, però que ja pots iniciar altres franges. Per tant, sí, de ben segur en aquest mes de maig. A més, el mes de maig hem de rebre forces vacunes si es compleixen els compromisos. Per tant, la intensitat hi serà per poder-lo encetar.
Crec que aquest mes de maig també, o potser el juny, França ja obrirà la vacunació a tothom, és a dir, no només a les franges. Entenc que això també acabarà passant a Catalunya quan potser aquesta franja de 50-59 també comenci a estar avançada i vacunada, no? És a dir, no sé si continuarem per les franges baixes de després dels de 40 o s'obrirà ja directament a tothom que s'anirà cridant.
Encara no hem arribat aquí. Sí que estem segurs que de 50-59 anirà d'aquesta manera, és a dir, anirà per franja d'edat, és una franja que ens interessa, potser la de 40 també, però sí que és cert que més enllà d'aquí doncs pots fer de 16 en amunt, de 18 en amunt, indistint, no? Indistint de si en tens 30 i pocs, 20 i molts, 20 i pocs, o en tens 18. Jo crec que això és una bona perspectiva. Al final, ara ja ens estem adreçant a la població general, que diem, no? Quan estiguem en aquesta etapa, i serà massiva, tindrem número de dosis suficients, per tant, ja no haurem de filar tan prim a cridar una gent determinada, perquè, clar, si crides un volum de gent molt gran i no tens dosis per tant volum de gent, també estàs donant una sensació de, ostres, jo vull i no puc. Per tant, hem hagut d'anar, la veritat, calculant molt amb peus de plom i calculant amb molt poc temps per poder calcular, perquè les dosis les sabíem 2 dies abans i les havíem de posar a la crida, les havíem de repartir als centres d'atenció primària, havíem de trucar a les persones i tot això en 2 dies s'ha d'organitzar per poder administrar vacunes. Realment és complex, eh? És complex i ens hem fet ballar molt el cap, sobretot amb les decisions lentes, com vam veure ahir, que tornen a tirar patada endavant amb aquesta decisió de la segona dosi d'AstraZeneca. Això és el que realment ens costa de poder, i crec que no som conscients des de l'estat espanyol que aquí ens toca administrar les vacunes, i els professionals que hi estan treballant, doncs realment els hi fan venir molt, molt mal de cap amb aquestes decisions que van i venen.
AstraZeneca, la consellera de Salut, què creu que ha de passar amb aquelles persones majors de 60 anys que han rebut la primera dosi d'AstraZeneca? Quina segona dosi rebran d'AstraZeneca aquestes persones que ja han rebut la primera i que estan pendents de la segona dosi?
Bé, no és tant el que cregui jo, sinó el que va dient l'Agència Europea del Medicament, que és molt clara, els assajos clínics que van sortint, i el que veiem és que ara, des del Ministeri, han promogut un assaig clínic per intentar, com t'ho diria, promoure o dirigir una estratègia diferent que no sigui donar la segona dosi a AstraZeneca. I, per tant, no és que no surti bé aquest assaig clínic, però igualment la decisió s'haurà de prendre. És a dir, sortirà tan bé, segurament, com posar les dues dosis d'AstraZeneca. Per tant, hauran de decidir també per quin camí tiren. I ara han tirat 4 setmanes patada endavant. I bé, estem 4 setmanes doncs així, a l'expectativa. També he de dir, per tranquil·litat de la gent, que no s'alarmin, no passa res per esperar aquestes 4 setmanes a la segona dosi, és a dir, entra dins els termes que també els nostres tècnics ens diuen de seguretat, però vaja, la veritat és que la gent volia posar-se aquesta segona dosi i ara li estan aturant.
Però ens podem trobar que AstraZeneca també s'administrarà a menors de 60 anys? Ho dic perquè arribarà un moment en què aquesta part de la població ja estarà vacunada i potser continuen arribant vacunes d'aquesta farmacèutica, no? Que s'haurà de decidir si es vacunen els menors de 60 o no.
Exacte, és que tens molta raó amb aquesta pregunta, i és el que nosaltres fem constantment. Si tenim aquesta limitació d'edat, que recordo que no la tenen tots els països, doncs al final ens podem trobar en una situació absurda d'aquestes característiques, que és rebre vacunes i no poder-les posar. Clar. Aleshores, crec que hem de trobar una solució en això. De totes maneres, la vacuna de la qual tindrem més unitats amb diferència és la de Pfizer. Aquesta no hi ha cap limitació d'edat, vull dir que la gent no pateixi perquè no quedarà aturada la vacunació. Perquè a mi em preocupa que aquestes coses d'anar i venir acabin preocupant a la gent se senti incerta, insegura, i per tant intento donar els missatges, bueno, que la gent no pateixi, nosaltres ja li diem amb això, però realment ha sigut un desgavell. Primer, ens la prohibeixen per majors de 55, és que imagineu, eh? Després amplien a 65, bueno, després suspenen, després amplien a 65 i després només pot ser a majors de 60, és a dir, a l'inrevés del que havíem començat a l'inici. Nosaltres sempre defensàvem que no hi hagués limitació d'edat, que no hi havia res que ho sustentava amb prou claredat, i l'EMA era molt clara en això, l'Agència Europea del Medicament, que havíem d'anar a les persones més grans primer, perquè aquest panorama que estem veient avui l'hauríem pogut veure doncs unes setmanes anteriors, i crec que, vaja, no ens mereixíem aquest desgavell, és que ha sigut un desgavell brutal, brutal.
Consellera, com més es vacuna, està clar que calen menys restriccions. El 9 de maig s'acaba el toc de queda?
El 9 de maig s'acaba l'estat d'alarma. Aleshores, nosaltres el que hem reclamat a l'estat espanyol i el que treballem nosaltres des d'aquí és tenir eines jurídiques el més robustes possibles, perquè si en algun moment es necessita qualsevol mesura que afecti a drets fonamentals, que és llibertat de mobilitat, sigui per horari, és a dir, nocturna, sigui per perímetres, em sentiu? Perquè crec que m'ha
fet... Sí, endavant.
Vale. Sigui per perímetres, aleshores... doncs tinguem eina jurídica per poder-ho plantejar, que evidentment haurà de passar pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Eh? Nosaltres ens estem preparant per això, per tenir les eines, però les eines, tenir-les no vol dir utilitzar-les sempre, és a dir, utilitzar-les quan cal. Quan calen mesures, necessitem mesures perquè hem de controlar l'epidèmia. I quan podem aixecar-les, la nostra voluntat, evidentment, és aixecar-les, retornar la vida a la societat i la vida, vull dir, a tots nivells, eh? La vida econòmica, la vida social, la vida emocional també, la part emocional que la societat necessitem. Si es pot, evidentment hem d'anar cap aquí.
Però no m'ha respost sobre el que passarà amb el toc de queda a partir del dia 9 de maig.
Perquè, tal com vaig explicar ahir a la roda de premsa, ens guardem aquests dies realment per veure si aquest toc de queda serà necessari i en quins termes.
El que passa és que a partir d'aquest 9 de maig, segons com està organitzat també l'Estat, qui ho haurà de decidir, qui dirà l'última paraula, com també ara vostè apuntava, és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Vull dir que no serà directament el que digui el PROCICAT el que s'acabarà aplicant, sinó que serà un jutge qui avalarà o no avalarà la decisió del PROCICAT, no?
Però ara jo vaig també ser molt clara. Estic molt segura que si nosaltres, o hauríem d'estar segurs, més aviat, hauríem d'estar segurs que si nosaltres, des del punt de vista tècnic, salut, interior, fem tot el plantejament i diem que és una mesura necessària, que no hauríem de trobar entrebancs en els tribunals, com els hem trobat en alguna ocasió, no només nosaltres, sinó altres territoris. Em sembla que quan els tribunals interfereixen en una feina que, a més, ha d'anar molt justificada, cada resolució del PROCICAT va amb informes que l'acompanyen, només faltaria, doncs em sembla que si arribem al punt de dir que és necessària aquesta mesura, doncs els tribunals no hi haurien de posar impediments, no els hi haurien de posar, no s'haurien d'interferir com han interferit els tribunals, fins i tot en l'estratègia de vacunació.
Vaig acabant, però crec que sobre futuribles, eh? Perquè l'escenari que estàvem dibuixant també amb la consellera era d'optimisme, sempre i quan el condicional és que arribin totes les vacunes que s'han promès. Amb aquest escenari, ens hem d'imaginar un estiu sense toc de queda i sense tancaments perimetrals a Catalunya?
Bé, doncs no m'agrada avançar-me, eh? Sempre dic el mateix, sóc molt cauta perquè hem tingut, la veritat, molt males sorpreses, moltes variables externes en aquest últim any, però sí que és cert que aquesta més vacunació ens està portant a un escenari primer d'estancament, d'estabilitat, i després esperem això, doncs reduir mortalitat, reduir ingressos, reduir també ingressos a la UCI i reduir al final la transmissió. Això és el que esperem, si no tenim cap variable doncs, que ens hi pugui afectar. Que ja sabeu que n'hi ha moltes i que en podem tenir perquè la pandèmia és mundial i perquè no és només el que passa a dins de casa nostra, sinó el que tindrem. A més, nosaltres no tenim res a dir-hi a les fronteres. Per exemple, en el cas de la Índia, que sabem que hi ha una variant que està fent estralls preocupant, que preocupa a nivell mundial, l'estat espanyol no ha tancat fronteres, si no vaig errada, fins avui. Quan, per exemple, el Regne Unit la té tancada vers la Índia i té l'obligació de quarantena, etcètera, etcètera, des de fa molts dies. Mm-hmm. Això és utilitzar les competències en pro a vigilar perquè, i a ser molt conscients que això és mundial. Per això nosaltres també ens hem adherit tal com diu l'OMS, la resposta també ha de ser global, les vacunes han d'arribar a tots els països que ho necessiten, perquè si no, no ens en sortirem ningú.
Molt bé, ara sí que vaig acabant, consellera. Queden només 3 setmanes per evitar la repetició d'eleccions. Ahir llegia el company de la Nació Digital, Oriol Marc, que publicava que Junts per Catalunya vol la cartera de Salut. Josep Maria Argimon, li semblaria un bon conseller de Salut a vostè?
Bé, doncs nosaltres el que diem és Esquerra té projecte de la Conselleria de Salut, evidentment, i a més l'hem engegat, el portem desenvolupant molt temps, estem immersos en la pandèmia, ens hem centrat absolutament en això. Josep Maria Argimon és un company de l'equip, precisament de l'equip de la Conselleria, i per tant nosaltres el que tenim és una intenció clara, que és de continuar al capdavant doncs del departament, perquè realment estem enmig d'un punt molt, molt delicat.
És a dir, el que vostè vol és continuar com a consellera de Salut, el que entenc, eh?
Però jo no parlo personalment, eh? Parlo com a equip, parlo com a projecte, parlo com a tot això que tenim engegat i que crec que la ciutadania realment necessita que tirem endavant tot el que hem fet del pla d'enfortiment de la primària, tot el que estem treballant en l'àmbit de salut mental, que serà atendre conseqüències de la pandèmia, però també una prioritat que ja teníem identificada. Enfortir aquesta atenció primària és clau, i també tal com hem enfortit tota l'atenció en general, aquests canvis que la pandèmia ens ha obligat a accelerar, aquesta adreçar-te a la ciutadania d'una manera diferent, crec que això ha de continuar. Estic convençuda que ha de continuar d'aquesta manera.
Mm-hmm. Entre línies, però crec que a la consellera Alba Vergés se li ha entès tot el que ha dit. Moltes gràcies, consellera Alba Vergés, també per atendre'ns avui al suplement. Crec que era important també sentir-la i encara veure com anirà aquest mes de maig. Gràcies, que tingui un bon dia.
Moltes gràcies, una abraçada, bon dia i cap de setmana.